Bona tarda, són les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El Sabadell va empatar ahir 0-0 a casa contra l'Olot i acaba la primera volta a 6 punts del play-off. Ja sigui l'Hèrcules o el Cornellà que juga avui qui marqui aquesta zona noble. Un cop més, els arlequinats van estavellar-se contra una muralla. No va ser tan clamorós el plantejament defensiu com en d'altres ocasions del rival, però sí que el centre d'esports va portar més el control del partit i les arribades a l'àrea, incloent-hi un travesser d'Antonio Domínguez, però el marcador inicial no es va moure. Temps tindrem per valorar el partit i les sensacions transmeses pel Sabadell, també de la sorprenent decisió de Toni Saligrat de deixar fora de la convocatòria a Arturo per raons tècniques, per rendiment, ha dit el valencià. Però no hi ha dubtes que tot això quedarà eclipsat per la lesió de l'Aleix Coc. El tarragoní va topar amb Roberto en una acció d'infortuni per com es va donar i pel que va significar. D'entrada perquè faria bé a l'Ambaró, el jugador de l'Olot, de no anar empenyent rivals quan no arriba a pilotes, encara que sigui sense mala fe, ni fent una gran empenta, ni tampoc buscant, evidentment, lesionar el rival. Però és assumir un risc absolutament innecessari que a vegades pot sortir car, com va passar en el cas d'un Aleix Coc que, per culpa d'aquest cop, va xocar després amb el seu porter, el genoll se li va quedar clavat i ara és a l'espera de la ressonància, a la qual se sotmetrà demà per saber exactament què té el lligament encreuat anterior del seu genoll esquerre. Acció, per cert, saldada sense amonestació. Dit això, el problema és que tot el que ve ara és el problema, bàsicament. D'entrada, a l'equip li va costar uns minuts digerir el cop anímic de perdre un baluard com l'ex del Badalona, entre d'altres. I sobretot, de cara al futur, el Sabadell no només perd el seu màxim golejador en el que portem de temporada, qui més encert ha tingut a pilota aturada, sinó que també un estandard al darrere, un puntal, un home fix als esquemes de Toni Saligrat. Tant de bo que sigui com menys setmanes millor, una distensió i prou, però, siguem realistes, fa mala pinta, el genoll no està gens estable, el jugador va sortir ahir en crosses i ara tots som a l'espera que la inflamació baixi per sortir de dubtes i conèixer la magnitud de la tragèdia.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Comentem el postpartit del Sabadell 0, Olot 0. Ens deixa, sobretot, diferents temes a tractar, entre d'altres, aquesta lesió de l'Aleix Coc, tant de bo que no tan greu com sembla, i també la no convocatòria per decisió tècnica del punt Arturo. Tindrem també suite de bronze a l'últim fitxatge del Sabadell Nord, la golejada del Sabadell femení o l'estrena demà a Bombay d'Iker Pajares.
I fora de l'hotel?
El Barcelona és més líder de primera divisió gràcies al seu sofert triomf ahir per 1-2 a Getafe. Els blaugranes van aprofitar l'empat de l'Atlético a Sevilla i també la derrota del Madrid 0-2 a casa contra la Real Sociedad per distanciar-se al capdavant de la Lliga. Avui, el Celta de Vigo Athletic Club de Bilbao, de les 9 de la nit, tanca la jornada a Balaïdos. El Real Madrid, per cert, ha anunciat, curiosament, just després de la derrota a casa al Bernabéu contra la Real, el fitxatge d'Abrahim Díaz. La jove promesa malaguenya arriba procedent del Manchester City i ja ha passat revisió mèdica. Ha signat fins al 2025 i els blancs haurien pagat al voltant de 17 milions d'euros, més 5 en variables pel seu traspàs. I atenció, la plantilla del Reus Deportiu ha emès un comunicat conjunt fa uns minuts assegurant que el gran culpable de la situació actual del Roig i Negres és Joan Oliver, desmentint les paraules de l'entrenador de Xavi Bartolo, que va dir que l'AFE, el sindicat de futbolistes, havia assetjat els seus jugadors en la prèvia del partit a la Rosaleda i també afirmant als futbolistes que sona sorprenent que fossin criticats després de guanyar per 0-3 a Màlaga per part del seu propi entrenador. Per tant, no baixen ni molt menys calmades les aigües a Reus, malgrat aquesta victòria amb el calvari que està vivint la plantilla del conjunt del Baix Camp. I en bàsquet, el Barcelona l'Assa segueix enratxat a la Lliga Endesa i triomf blaugrana 80-85 a la pista del Sant Pablo de Burgos i liderat a l'ACB amb 13 victòries i 2 derrotes. Els altres dos catalans segueixen dins la Copa, tot i la derrota del Baxi Manresa a casa contra el segon, 66-82 contra el Kirol Bet-Baskonia. El Divina Segura Joventut s'hi va fer la feina, guanyant 83-74 al València Bàsquet a l'Olímpic i, per cert, el Real Madrid va perdre el derbi contra el Movistar Estudiantes 93-88.
Han parlat en les últimes hores...
Ernesto Valverde sobre el triomf petit d'ahir a Getafe.
Sabíamos los resultados de... que se habían producido en la jornada antes de salir. Teníamos la presión de tener que aprovechar o querer aprovechar esa oportunidad. Hemos ido a por ello. Era un campo difícil... Un partido que preveíamos duro i que ha sido así.
Gerard Piqué demana pensar també en la resta de perseguidors, no només en el Madrid.
Estem fent les coses bé, o almenys millor que ells, i que bé, així com el Madrid, doncs, sempre moltes vegades també les portades i el focus d'atenció. No hem d'oblidar també l'Atlètic, hem d'oblidar el Sevilla, perquè estan fent les coses molt bé crec que no només és el Real Madrid, no, la lluita pel títol.
I l'entrenador blanc, Santiago Solari, responent així una pregunta amb un pèl de verí.
8 partidos de liga con usted y el Madrid sigue fuera de los puestos de Champions. Hoy es quinto, por detrás del Alavés. ¿Usted cree que merece seguir siendo el entrenador del Real Madrid?
Competiremos para ganar el próximo partido.
I a les xarxes socials.
L'allau de mostres de condol del futbol català i d'arreu de l'Estat amb la fatídica mort de l'Àlex Parera, un noi, el capità de l'infantil B del Granollers, de l'Esport Club Granollers, amb només 12 anys. Un munt d'equips i de jugadors han enviat ànims a la família, als companys i al club, entre d'altres també d'aquí de Sabadell, al Cercle o al Mercantil, per citar-ne alguns. Unes mostres de dol a les quals, evidentment, ens hi sumem.
Avui celebra el seu aniversari.
La veritat és que gener és un mes amb molts aniversaris. Avui bufen espelmes els exjugadors arlequinats Juan Collantes i Eric Reverter, l'excapitana del Natació Sabadell de Waterpolo Samantha Miquel, i també va néixer un dia com avui l'expresident del club Carles Ruiz.
L'enquesta.
Fins les 3, un tuit amb l'etiqueta MVP946 per triar el millor jugador arlequinat del Sabadell Olot d'ahir. De moment, Joshua Zcoiti és l'opció més votada, seguit per Néstor Querol. D'aquí a una hora, tanquem votacions.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
L'equip ha volgut, l'equip ha fet tot, menys el gol, el que s'ha de fer o el que es tenia que fer avui per intentar guanyar, crec jo. I bueno, què falta? Pues el gol. Això no, per desgràcia, això no es treballa. L'Olot ha estat sorprès, no? Perquè nosaltres hem sortit d'una manera que ells no esperaven. Jo crec que ells també pensarien... per els darrers partits que han jugat, que anaven a tindre una posició de la pilota, un control del partit, ells s'han trobat desbordats, no tenien cap tipus de control de pilota ni de partit. Si tot això no va acompanyat d'un gol, el rival que és dominat cada vegada va agafant confiança. O sigui, m'estan dominant però no em fan gol. I l'equip dominador, pues, moltes vegades li passa al contrari. Hi ha accions puntuals de partit que te marquen el desenvolupament posterior, no? De vegades a favor, de vegades en contra. I segurament que quan hi ha una acció com aquesta, que a més veus que el teu company se pot haver fet mal de veritat, doncs bueno, igual amb un equip li fa créixer, perquè un baluart allà a l'equip contrari el perd i el teu equip al contrari, no? Tenim una dada significativa de lo que està fent el Sabadell els darrers partits, que a mi me diu molt. Avui hem tret 10 corners. La setmana passada en vam treure 10 més i contra l'Alcoyano 14. Són 34. Saps quan s'ha tret el rival? 0. En 3 partits. Si aquest esport anés als punts com el bàsquet, com la boxa, que diu s'ha acabat i cap dels dos ha fet un cau i guanya els punts, està clar que en 3 partits als punts el Sabadell hagués estat guanyador. I aquesta vegada, ja t'he dit, com a mínim, no hem perdut, és a dir, millora el 2019, crec que ha hagut, no tota la que volem i crec que la que mereixem, però ha hagut.
Per sobre de les dues, encetem setmana aquí a l'Hotel Suís amb aquesta millora, no la desitjada, però sí millora, deia Toni Saligrat ahir, després d'aquest enfrontament, d'aquest 0-0 contra l'Olot, per tancar la primera volta del campionat per encetar el 2019 amb un puntet que ens recorda d'altres partits ja viscuts. Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
És com el dia de la marmota, eh? Al final, sobretot perquè el Sabadell, home, no va tenir al davant una muralla com havia tingut, per exemple, en el cas de l'Alcoyano o de l'Ontinyent. També és veritat que sumen un puntet, cosa que no s'havia fet contra els dos conjunts de terres valencianes. Però, malgrat tot, el Sabadell arriba més que el rival, genera més que el rival, dona la sensació de tenir el partit més controlat o més cap al guió de partit que busca, que no pas el del contrincant, però alhora la veritat li costa horrors. No veure porteria perquè sí que està fent gols, però sí en la relació a les ocasions generades o a les arribades a l'àrea generades.
Sí, i que sobretot aquests gols signifiquin punts, al cap i a la fi. Si miréssim l'estadística, caldria analitzar dels 23 gols que ha fet el Sabadell quants han acabat resultant profitosos i quants són d'allò que es diuen al final estadístics o anecdòtics. I poso com a exemple no tant el que no es va fer ahir com va l'exemple més proper, que és el de l'últim partit de l'any, el 2018, al camp de l'Egea, no? És un gol que suma, però que al final no et dona cap mena de rèdit més enllà d'incrementar aquesta estadística. És veritat, jugant a casa es proposa més, és veritat, es mereix més que no pas el rival, però al cap i a la fi, diem, sí, ens agafem a que va haver-hi millora, perquè com a mínim, ara ho sentíem a Toni Saligrat, com a mínim aquesta vegada, fent tot això, no es va perdre. I venint d'on veníem, doncs ja ho podem donar per mig bo, no per bo sencer, però com a mínim per mig bo, que com a mínim ahir a l'Olot, fent tot lo poquet que va fer l'equip de Raúl Garrido, no acabés encertant aquella rematada que treu Roberto ja a la segona meitat i que ens hagués deixat amb cara, autènticament, allò que es diu, cara de babaus.
Clar, al final és el que hem comentat més d'una vegada, no? Que el rival, doncs, en el cas de l'Olot, una de les millors defenses de la Lliga, concedeix molt poc. Ahir sí que és veritat que tens l'ocasió del travesser d'Antonio Domínguez, la centrada de Pol Ballesteros a la segona meitat que es passeja per davant de la línia de gol i que ningú l'acaba tocant, el xut, fins i tot, que treu Xavi Ginard, gairebé sense angle també del propi Pol Ballesteros, una sèrie d'arribades que segurament sigui més que no pas el que està acostumat a rebre l'Olot, que no crec que se sentís massa còmode ahir a la nova Creu Alta per moments, però al cap i a la fi començaves nou any amb la sensació que l'Hèrcules havia perdut el camp de l'Atlètic Balears en aquest duel directe i per tant que podries un altre cop retallar distàncies, allò de, bé, mira, hem passat el Nadal, hi ha hagut una aturada, allò que en castellà li diuen borrón i cuenta nueva, i ara un altre cop ens tornem a situar aquí a tocar de la part alta de sortida, i lluny d'això el Sabadell continua en aquesta, no té res de ningú, però sí a 6 punts, que no hi ha manera de retallar en les últimes jornades aquesta distància. Sembla que gairebé és impossible treure'ns de sobre aquests dos partits de diferència.
Sí, és aquesta distància que no acabes d'aixugar, i mica en mica no direm que se't fiquen més equips pel mig, perquè el Sabadell ahir no se li va ficar cap equip més. De fet, l'únic resultat que queda per tancar aquesta jornada no variaria el que és la posició a la classificació del Sabadell, tant si guanya el Cornellà com si ho fa el Teruel, com si empaten, però sí que et deixa amb aquesta sensació que aquesta goma sempre l'acabes tenint a 5, 6, 7, 5, 6, 7, i no arribes realment mai a creure't que realment ho tens a tocar. Ho vam tenir una jornada que el Sabadell matemàticament hagués pogut enganxar-se a aquest grup, no es va poder aprofitar, i des de llavors sempre hi ha aquest canvi de posicions, que si ara és el Cornellà, que si és l'Hèrcules, que si és l'Atlètic Balears, però el Sabadell no acaba de treure's de sobre, com diem, aquesta distància. Veurem, sobretot els dos propers partits, jo crec que en aquest sentit, Adri, poden ser determinants en aquesta línia, eh? No decisius, però sí força importants en aquesta línia del que diem. Creure-t'ho, depèn del que passi a Peralada aquest proper diumenge, i acabar-t'ho de creure, depenent del que siguis capaç de fer diumenge de la setmana que ve a casa i contra el Conquense.
Recordem que és agafar el calendari des del principi i un altre cop fer una altra volta sencera, està creuant l'Equador de Lliga al Sabadell, amb un punt més que la temporada passada, 26 pels 25 de l'any passat. És cert que l'any passat comences l'any amb aquella victòria al camp de l'Elche, al Martínez Valero, et reenganxes, aquell moment just que dèiem ara, que vas tenir l'oportunitat de quedar-te a tocar i que la vas desaprofitar, doncs.
Precisament l'Olot va ser el que et va acabar de treure el somni, per dir-ho així, perquè venies, com dius, de la il·lusió d'haver guanyat un camp més complicat, com es va acabar demostrant l'any passat del Martínez Valero, i en canvi, una setmana després, tots se'n van a Norris amb una derrota a casa davant precisament el conjunt que ahir no va ser capaç que sumar un puntet com a visitant aquí.
La veritat és que el calendari convida a pensar que el Sabadell ell pot fer un mos a la classificació, però clar, quan veus el rendiment contra el Collano i Egea, doncs això es posa ja en quarantena, si més no, però la veritat és que Peralada i Conquense és un tram de competició contra rivals de la part mitja-baixa en tots dos casos de la taula, i per tant podrien ser rivals propicis. 30 segons i un quart de 3, no va dir d'una, no sé exactament per què. Anem a repassar l'ABC que ens ha deixat avui el Marc Pijuan amb les claus, amb aquells factors determinants de l'empat sense gols ahir del Centre d'Esport Sabadell contra l'Olot.
L'abecedari arlequinat. d'Aleix Coc, el defensa tarragoní, va ser ahir el malaurat protagonista del partit, segurament per sobre del resultat de l'equip. Tant de bons equivoquem, però tot fa pinta que el central té afectat el lligament de la cama esquerra. En els pròxims dies se sabrà l'abast exacte de la lesió. Més enllà del gran contratemps que suposa per a ell, l'equip segur que també se'n ressentirà. No en va, Coc és ara mateix l'actual pitxitxi de l'equip amb 6 gols. I no deixem la A perquè Arturo va ser un dels altres protagonistes per la seva absència del duel d'ahir. La seva no convocatòria és més que un toc d'atenció. Les paraules de Toni Salirat a la roda de premsa posterior al partit deixen clar que Arturo haurà de treballar de valent per tornar a l'equip.
Oh.
D'Olot, perquè més enllà de fixar-nos només en el centre d'esports, el partit d'ahir de l'Olot va ser el desè consecutiu en el qual no coneix la derrota. 10 jornades porta l'equip de Raül Garrido sense perdre en aquest grup 3 de segona B. Enorme mèrit de l'equip garrotxí, que és setè a la taula i és el segon conjunt menys golejat de la Lliga, amb només 14 dianes en contra.
S.
De 6, perquè aquesta és la distància del Sabadell amb la part calenta de la classificació. Per dalt, l'equip segueix a només 6 punts del play-off descens i per baix, la zona de play-out és també a només 6 punts.
Z.
De 0, perquè l'equip ahir va tornar a deixar la porteria 0 i potser és una de les poques notes destacades de l'enfrontament. I és que aquesta és només la quarta jornada en la qual els de Toni Salgrat aconsegueixen tancar el partit sense rebre gols en contra. Esperem que això sigui una senyal de que en aquest 2019, defensivament, l'equip sigui més sòlid.
Doncs el que comentàvem, que el partit d'ahir ens deixa diferents arguments als quals aferrar-nos. Un, el que comentàvem en començar, aquella falta de gol del Sabadell o de concretar més les ocasions que té per anar guanyant, resolent els partits i acostant-se una mica a la part alta de la classificació. Per contra, és veritat que després d'una primera volta amb uns registres defensius que han deixat a més d'un sorprès, comparat amb el que havia estat el Sabadell l'any passat i també històricament el rendiment defensiu que ha donat sempre Toni Salgrat, doncs mica en mica van millorant aquests números a base de deixar la porteria zero com ahir contra l'Olot. Dit això, anem als noms propis, anem a abordar el que són dos noms per mi en majúscules del partit d'ahir per motius diferents. Comencem, si et sembla, Sergi, pel d'Arturo, perquè ens va deixar a tots sorpresos també precisament l'absència a la llista de 18 del jugador de Cartagena, que recordem, va caure per decisió tècnica. No tenia cap molèstia, no tenia cap sanció, per tant, havia de descartar 3 futbolistes dels 21 que havia convocat en un primer moment Toni Salgrat. Un va ser el jugador del filial Raúl Martín, l'altre, un habitual en aquest cas, com és Carlos Cobo, que no està entrant massa als plans de Salgrat, i el tercer, Arturo. I després, en roda de premsa, vam insistir, vam preguntar-li al valencià per aquest motiu, i no, jo crec que no es va mossegar la llengua ni un pèl a l'hora de dir per què Arturo ahir no va entrar a la convocatòria.
Ara un exercici d'aquells de memòria, eh? Recordem el que va passar a Egea just a l'últim partit de l'any passat.
Refereix a la infiltració d'Edgar?
Sí, és a dir, Edgar venia d'estar lesionat, de no jugar el partit anterior a casa contra l'Alcoyano, precisament per aquestes molèsties. Teòricament no havia de jugar tampoc a Egea, perquè el temps de recuperació ens va fixar en un primer moment precisament pel partit d'ahir i no pas el d'Egea, és a dir, hauria tingut l'aturada nadalenca per acabar de fer net el gabanenc, i en canvi ens sorprèn a tots que, tot i no entrenar amb normalitat aquella setmana, s'acaba infiltrant. I no només s'acaba infiltrant per jugar una estoneta, sinó que s'acaba infiltrant per jugar des del principi, com a titular, deixant Arturo a la banqueta. No sé si era un avís per navegants. Vist el que vam veure
a posteriori,
ahir,
no?
Potser allò que es diu, ara ja tot s'entén una mica millor, perquè, com dius, ahir la sorpresa va ser en el moment que reps la confirmació que vam rebre els mitjans, en aquest cas la confirmació de l'alineació del Sabadell, ja no és que sigui un el titular o l'altre, o que els dos haguessin estat a la banqueta per fer aquest canvi de sistema que ahir va fer l'equip, ja en parlarem. El tema és que, clar, saltar les alarmes, entre cometes, quan veus que Arturo es queda fora de la convocatòria.
És que és un pas més, perquè crec que és Lleida el detonant de tot plegat, i a partir d'aleshores Edgar juga...
Sí, li guanya la partida,
Arturo,
en aquest cas.
Arturo comença a deixar de tenir protagonisme o el té només estonetes. Des d'aleshores, només el partit d'absència per la lesió que comentes d'Edgar va propiciar el retorn a l'11 d'Arturo, però és un toc d'atenció rere l'altre. Ja no és ser suplent, sinó, com dius, quedar-se fora directament de la llista.
Sí, tiro de memòria, i a més estan mirant els números avui, per tant és de memòria. Diria que només li ha passat una vegada aquesta temporada, que era va ser per sanció,
sí, la primera jornada.
La resta, Arturo havia jugat gairebé sempre de titular, perquè recordem que Edgar no acabava d'entrar, era, de fet, allò que dèiem al principi de temporada, li havia guanyat aquesta partida en la batalla pel nou per ser el davanter de referència. Han alternat en algun cop la posició els dos jugant d'inici, fins i tot en alguna ocasió, poques, però en alguna ocasió coincidint els dos al terreny de joc, i mica en mica, com dius, el clic, el canvi de clic arriba a Lleida. Arriba en aquest moment on Edgar passa a ser el titular, Arturo a ser el suplent, i des d'ençà que van passant cada cop menys minuts, cada cop menys protagonisme, salvant l'excepció aquesta que apuntaves, i arriba el dia d'ahir, que és per primera vegada aquesta temporada, en 19 jornades, i mai millor dit, ha estat a la 19a, on per decisió tècnica Toni Saligrat ha deixat fora el de Cartagena. Evidentment, tocava preguntar-li a Toni Saligrat per aquesta circumstància, noticiable a totes, i el que apuntaves, Adri, no és que no es mossegués la llengua, és que va anar directe al gra, sense fer sang, però directe al gra, i amb la contundència verbal, no l'hem entès, que sempre demostra el tècnic de Torrent quan ha d'explicar coses d'aquelles que algú pensaria, home, són temes una delicats, mica, no? Delicadets. Sí. Doncs ell aprofita aquests temes delicats precisament per ser allò que es diu clar i català.
El tema d'Arturo és un tema de que el seu rendiment no és el que esperem d'ell i hem considerat que altres jugadors mereixien més estar en la convocatòria.
Doncs el rendiment d'Arturo no és el que espera Toni Saligrat.
Ni té molèsties, no. Aquesta setmana, és que no, o per l'Olot no era el jugador... No. És un tema de rendiment. Per tant, allò, el titular ve fet de sèrie, no calia ser tampoc molt expert en la matèria per acabar d'entendre el missatge de Toni Saligrat, que per cert va aprofitar també, repreguntat en aquest cas en sala de premsa, per recordar que Edgar també va passar per algun episodi d'aquest estil, de dir, home, doncs no estava a l'alçada del que nosaltres pensàvem, ja va superar-ho, li ha anat guanyant en aquest sentit la partida, s'ha anat guanyant aquest lloc, i aquí arriba el tema. I clar, llavors què? Ara arriba aquella pregunta, i què passa amb Arturo?
Què fem ara?
Perquè llavors entra molta especulació, i més en aquests temps en els quals estem de calendari, en ple mercat d'hivern obert fins al dia 31, de dir, home, i això significa que Arturo pot tenir peu i mig fora, o se li està buscant una sortida, o el Sabadell s'està plantejant que el jugador pugui marxar per buscar de reforçar la
bandera. O el propi Arturo, que vegi la situació i digui...
Ja no entrem tant aquí, però sí que va deixar molt clar un cop més, Toni Saligrat, que aquí, de noms, d'edats o de currículums, es viu lo just i necessari, que el futbol, textualment, diu, és avui. Com estàs avui? Com estàs demà? O com venies d'estar fa un mes? Això ja és història.
El futbol... almenys per a mi no entén de qui sóc, com me dic, quina edat tinc, on he jugat, què he fet. El futbol és avui. Si avui o jo no estic tan bé com puc estar, o altres companys considera l'entrenador que estan millor, he d'intentar ser just.
Doncs justícia, baix rendiment, i és un toc d'atenció en majúscula.
Sí, i a més en públic. Al final, a vegades, ara no és per atacar la font, per dir-ho així, no? O el que al final acaba sent clar i contundent. Algú diria, home, doncs això millor que ho es parli de portes endins, que la gent no n'ha de ser conscient. Jo crec que en aquests casos sempre és allò, el missatger no se'l pot matar i no se'l pot
fatigar. No, i s'agraeix, que
parli
clar.
És preferible saber la realitat que no pas que ara estiguéssim jugant aquí a especular i a crear rumorologia. No, la raó és aquesta. Gairebé diríem allò que la solució la té el propi jugador. Veníem de parlar, i això a fons del propi club ens ho comentaven abans del partit, gairebé minuts abans que es confirmés aquesta alineació, que aquesta setmana s'havia treballat mentalment i psicològicament amb Arturo per intentar redreçar la situació, i no sé si lo d'ahir és el punt final d'aquest tractament, i a partir d'aquí, ara sí, el que deies tu abans, fent símil dels resultats, borrón y cuenta nueva, que diuen en castellà, i comencem de zero. Evidentment, si ara estigués aquí Toni Saligrat et diria, del jugador depèn, no depèn de ningú altre.
Arturo Rodríguez, un dels noms propis d'aquest 0-0, no pel seu protagonisme, sinó més aviat per tot el contrari, contra l'Olot, l'altre nom propi, el d'Aleix Coc, que la veritat és que ens va deixar a tots amb una sensació massa agra, abandonava la nova Creu Alta amb crosses, després d'una acció
molt evitable, sincerament. Jo crec que el reglament, opinió personal, hauria de canviar quan s'acostuma a castigar molt més una protesta, que a vegades doncs, els nervis del partit, etc., et fan aixecar una mica més la veu del compte o fer algun gest. Si això té més sanció que una lesió provocada per un company, doncs hi ha alguna cosa que falla. No dic que Alan Baró hagués volgut lesionar directament a Aleix Coc, ni molt menys, perquè la veritat és que la jugada té un punt de mala fortuna. Però és tan evitable, és tan innecessari l'empanteta que li dona Aleix Coc, que després sí, ha d'ensopegar amb Roberto, ha de quedar-li el peu enganxat, que el cos cedeixi cap a l'altra banda, que el genoll noti aquell crac tan de bo que no estigui trencat aquell lligament, però vaja, el que diem, que al final va ser una acció que ja en un primer moment ens va portar tots a pensar que, home, que ja que no arribes a aquella pilota, potser estaria bé no fer aquest copet. No perquè sigui una acció molt lletja, no perquè sigui una entrada brutal, que a vegades també es veuen en el camp de futbol, sinó sobretot perquè era absurd fer el cop.
A vegades passa, eh? I evidentment, en la majoria de casos, sense cap mena de conseqüència, afortunadament pels companys, però estem acostumats perquè la gent se n'adoni del que estem dient. Aquella pilota que està a punt de sortir per línia de fons i l'atacant de torn fa l'empenta al defensa, el defensa s'acaba menjant
la tanca
de publicitat de torn, i si és un camp de territorial, la barana, i dius,
per què? És
tocar per tocar. Que no vas amb la intenció, evidentment, ni que es faci un mal cop, ni de que es doni un cop al cap, ni al genoll, ni a la cuixa, ni al pit, és igual. Però és que és innecessari. I el d'ahir, evidentment, és innecessari. És una empenta. Que no digui... Jo, personalment, no crec que sigui la culpable de la lesió, perquè al final lesions d'aquestes de genoll n'hem vist de tot tipus i de totes maneres.
Tot sol, sí.
Però és aquella sensació de dir, te la podies haver estalviat. Que potser hagués xocat igualment a Aleix Coc amb Roberto, és possible. Que igualment de no xocar i no topar amb el porter se li podia haver girat el genoll sol, és possible, perquè la gespa tampoc està per tirar coets, tot i que ahir estava molt millor del que ens haguéssim imaginat, després d'aquestes setmanes de tractament. Però estem d'acord que només cal veure les imatges per veure que l'empanteta, quan ja veus que no arribes, que el defensa està protegint i que la pilota arribarà a les mans del porter, te l'estalvies.
És que el desequilibres, també.
I no passa res, i aquí no hagués passat res, o sí, no ho sé. Però, en tot cas, ja no tindries aquesta sensació de, entre cometes, culpabilitat d'haver participat de manera massa activa en la possible lesió, que tant de bo no sigui res, demà en sortirem de dubtes, però les coses com són, ni en el moment del directe, ni veient les reaccions, ni la posterior sortida en crosses de Aleix Coc de l'estadi de la Nova Creu Alta, fan ser massa optimistes. No vull posar-me la vena abans que la ferida, però la veritat és que apunta molt lleig. No cal ser tampoc ara aquí massa optimistes al voltant d'això.
El lligament que està tocat és l'encreuat anterior, el genoll és l'esquerra, no està gens estable, per tant, d'aquí que les sospites siguin cap al pitjor dels pronòstics, però el que diem, al final, quan tu tens una lesió d'aquest tipus, doncs cal primer que el globus baixi, que la inflamació baixi, que al final també provoca una contusió i això inflama el genoll, i en qüestió de 48 hores, demà se sotmet el tarragoní a una ressonància per saber exactament quin és l'abast de la lesió, i pot anar des d'una distensió, que per fer-nos una idea és el que va patir a la jornada 2 a la Fuensanta de Conca, Migue, el capità, fins a, tant de bo que no, un trencament del lligament, que això ja sí que seria lesió de gravetat, adeu temporada i uns quants mesos de recuperació. A tot això, el Tarragoní què diu?
Vols que sentim a Aleix Coc? Mira, ja no t'han explicat la jugada, que ja l'hem dibuixat de moltes maneres, i a més els que van ser-hi ahir a l'estadi segur que la tenen massa present. Sí, una miqueta les seves sensacions. És la primera vegada que es tractaria d'una lesió greu de Aleix Coc de confirmar-se. No n'ha patit mai cap. Estava vivint la seva millor temporada, sens dubte, en la qual molts començàvem a témer el pitjor, en el sentit menys literal de la paraula, que és que Aleix Coc pogués tenir moltes sortides aquest estiu amb categories fins i tot superiors, perquè la veritat és que estava sent, o està sent, el gran baluart, no només en atac, que també, casualment també, però sobretot en defensa. I aquesta sensació una mica de resignació futbolística. El jugador n'és conscient, el professional n'és conscient, i no només toca doncs, a esperar el que vingui.
És la primera vegada, per sort o per desgràcia, no? I bueno, ja està, esperar les proves, com he dit abans, i ja està, començar la recuperació.
Doncs això, saber què té i bé, al final és... Jo el veia preocupat, vaig parlar amb ell i el veia preocupat, evidentment, perquè si a sobre no has viscut mai una lesió d'aquest tipus, doncs et ve tot de nou i feia mala pinta, o sigui, sortir en llitera d'un terreny de joc és l'últim que t'esperes, i més, parlant ja en clau futur, demà escoltarem els companys de vestidor valorant el que suposa una absència com aquesta, però la veritat és que al davant i al darrere l'Aleix Coc estava sent, si no el millor... un dels millors de la plantilla de llarg.
Sí, està clar, està clar. En quant a golejadors, ha estat la sorpresa agradable, per dir-ho així, aquests 6 gols que porta aquesta temporada, però sobretot en defensa, i més tenint en compte que durant bona part de la primera part de la temporada no hi havia Migue, que era la seva parella de ball la temporada passada, que és aquesta parella de centrals gairebé intocable de Migue i Aleix Coc. Aleix Coc es va fer amb la posició i gairebé tot voltava o tot girava al voltant d'ell. O Nico del Monte, o el propi Migue, o ara Valentín, però sempre amb Aleix Coc com a referència. De fet, només s'havia perdut minuts per sanció, ara farà 15 dies, 3 setmanes. Fins llavors havia jugat tots els minuts possibles, i ara, malauradament, en el millor dels casos es perdrà algun partit mínim, tractant-se de només una distensió de genoll. Si la cosa és més greu, doncs home, ara ja no em vull aventurar, però no cal ser tampoc molt espavilat ni haver tingut una miqueta de bagatge en això per saber que podria tractar-se del final de la temporada per Aleix Coc i que ja hagués de tenir la mirada posada en la 19-20.
Tant de bo que no sigui així, però si és una lesió de gravetat, recordem que el Sabadell pot donar de baixa la fitxa federativa d'Aleix Coc per tenir recanvi en qualsevol moment, més enllà de que sigui o no època de fitxatges i estigui obert al mercat d'hivern, com és el cas, que està obert ara mateix. També, com comentàvem ahir al Sabadell en joc, el centre d'esports està rastrejant el mercat i una de les posicions que ja estava mirant amb lupa era la de central, precisament. Per tant, potser ara amb més èmfasi encara, el Sabadell ha de continuar buscant a veure si pot trobar en el mercat algun central de garanties. N'hi ha en el mercat, però també hi ha moltes nòvies, podríem dir, molts equips que van al darrere, i per tant no crec que sigui cosa d'un dia, però el centre d'esport Sabadell sí que té això, en les categories que busca de la pissarra per reforçar l'equip, en la línia del que deia Toni Saligrat a roda de premsa, en la línia del que deia aquí a Ràdio Sabadell Bruno Batllarà fa uns dies, en la mesura que l'economia ho permeti, que quedin fitxes lliures, però clar, si Aleix Coc és baixa, és un argument més per fitxar aquí al darrere.
Perquè trucar al Watford un altre cop i canviïn a Williams a Velázquez, no, ja no som a temps, no? Ara de recuperar el veneçolà, ho dic perquè també és aquelles curiositats que té el futbol de tant en tant.
Ha posat el Sergi la cara de malifeta d'un nen petit quan diu una d'aquelles de l'alçada d'un campanar. El tenim al Japó, la segona divisió japonesa, nipona, el Jeff United. I a tot això ahir, Quico Díaz, el tècnic sabadellenc del Sabadell Nord, va ser l'analista, va ser el comentarista del Sabadell en joc, i com cada 15 dies després d'un partit del Sabadell a casa, el que fem ara és rescatar l'anàlisi del nostre comentarista. Quico Díaz va veure així el 0-0 contra l'Olot.
L'anàlisi del partit.
Muchos premios se ha llevado Olot para el trabajo ofensivo que ha propuesto hoy en la nueva Creualta, ¿no? Un equipo que, salvo en los primeros minutos, con un par de llegadas que hicieron, y en la fase final, una que estuvieron a punto de finalizar, este equipo ofensivamente no ha hecho más cosa que esta, ¿no? Sabadell, sobre todo, la última media hora se ha volcado en campo de su rival. Hemos tenido tres ocasiones muy claras para poder finalizar, sobre todo esta última en el tiempo de descuento, que se ha paseado casi por la línea del área, por la raya de meta, y ninguno de los tres jugadores que llegaban de segunda línea han podido rematar. Un equipo que ha venido aquí a jugar su partido, a saber que el empate para ellos era un punto genial. Y un Sabadell que, después de las dos derrotas, buscaba una victoria, que ha intentado por todos los méritos y por todos los, con toda la intención del mundo. Lo que pasa que, bueno, hoy no, la suerte en los metros finales no ha estado del lado de nuestro club, y bueno, un punto que sirva pues más que nada para romper la dinámica de estas dos derrotas seguidas que llevábamos.
Doncs l'encert que va girar l'esquena al centre d'Esport Sabadell. Avui acabem amb la visió de jugadors que van disputar aquest partit. Per mi, un dels més encertats, sincerament, Néstor Querol.
Sí, jo personalment li vaig donar la de millor jugador del partit. El Kiko, en aquest cas, va apostar més per Nico Del Monte, i la gent, gairebé, això, d'aquí una estona, el Pau Vituri, que és el que s'encarrega de comptabilitzar...
Fa pinta que Josu,
Serà Josu Zcoidi, com està sent a les últimes jornades i com està sent d'entrada, de moment, a la classificació general. Però, per mi, ahir Néstor Querol, que la línia del que comentava el Kiko Díaz va pel mateix punt, eh? Ahir el Sabell ho va fer gairebé tot, però... no va tenir l'encert, i en aquest cas el de la Plana, un altre dels màxims golejadors que té aquesta temporada al Sabadell, diu que això també va una mica per dinàmiques, que ara mateix s'estan generant moltes i no entren, i a vegades generant-ne mitja t'acabes enduent els 3 punts. Qüestió d'esperar.
Dinàmiques també, a vegades arribes una volta i marques un gol, i ara estem arribant moltes vegades, molts centros a l'àrea, i a millor te col·loques al primer pal i te va al segon, o al revés, o remates i va al pal i se'n va fora. La veritat que no estem tenint sort en aquestes situacions. Esperem que canvi la dinàmica, perquè la veritat que estem creant moltes ocasions i jo crec que al final tenen que entrar.
Tenia una papereta no complicada, perquè ja ha jugat allà, i ell mateix ho explicava al Badalona, per exemple, però va jugar de nou i va jugar com a referència. El que buscava Toni Saligrat, que també ho va explicar en roda de premsa, era no tenir un jugador referencial, punta de fixar centrals, etc, perquè deia que els tres centrals de l'Olot se sentien molt còmodes defensant una torre, defensant un Edgar o un Arturo, sinó que esperava donar-li molta mobilitat al davant, que ara apareix Felipe, ara cau Néstor, ara el davanter cau a banda i aprofita l'espai un altre, generar una sèrie de moviments que es van donar per molts moments, que Néstor va caure molts moments en banda, va buscar l'esquena dels centrals, però en canvi tota aquesta bona feina no va venir acompanyada després de premi. Però vaja, va ser, jo per mi, una de les notes destacades també del Sabadell ahir, va ser el saber-se adaptar a un sistema tàctic que no li és tan habitual com el seu rival. Quan tu jugues amb tres centrals, la manera de fer és diferent. L'Olot ho tenia molt per la mà i jo crec que es va veure sorprès per la proposta del centre d'esport Sabadell. Una altra de les coses destacades, per quedar en aquest tram final d'anàlisi, amb la part positiva, la defensa, que al final ahir les molt poques que va tenir l'Olot van estar ben resoltes per la defensa i pel porter Lequinat.
Sí, molt poques, una de molt clara en el tram final de partit, que podria haver canviat el signe absolutament de l'enfrontament, però ben resolta en aquest cas, ben blocada per Roberto Gutiérrez. I tot això explicat per una altra de les notes positives ahir. De fet, les dues ocasions, o dues de les ocasions més clares, van sortir de les seves botes. Una de pura fantasia, una acció al primer toc que acaba sorprenent a Xavi Ginard i que només el travesser, és cert que a part superior del travesser, tampoc va ser allò que cau a l'escaire o bota a la línia, sinó que va picar a la part superior del travesser, però del no res...
Hagués canviat molt el guió del partit,
De 0 a 100.
Estaríem parlant d'una altra cosa,
I estem parlant, evidentment, d'Antonio Domínguez, que després a la segona meitat va treure's una fuetada de les seves, a la que el deixen pensar i li deixen mig metre perquè carregui la cama. És espectacular la potència, però també s'ha de dir que, a diferència de la jugada del travesser, aquí Xavi Ginard, 1, estava ben posat, i 2, ho va resoldre de manera perfecta pels interessos de la Unió Esportiva Olot. Però Antonio Domínguez parla una miqueta de tot plegat, no? De la bona feina defensiva que ahir es va veure traduïda en deixar la porteria 0, i aquesta proposta que ahir el Sabell va deixar-lo sense premi, tot i mereix alguna cosa més.
En defensa hoy el equipo ha dado un paso adelante. Hemos estado, creo recordar que ellos nada más que han tenido una oportunidad clara de gol en una falta lateral que ha parado muy bien Roberto, y bueno, creo que lo demás, el fútbol ofensivo, creo que lo hemos puesto nosotros. Creo que hemos, ya no solo la mía del larguero, Néstor tiene una ahí que se le escapa un poco, la de Paul en el último minuto que se pasea por delante de y no la toca nadie, y creo que eso ha sido el ejemplo del partido.
Doncs Néstor Querol i Antonio Domínguez, amb aquest punt i final al resum del que va ser aquest 0-0, aquesta escena del 2019, segurament amb un regal menor de Reis del que tots esperàvem. I ara toca sentar-nos ja en creuar l'equador de la Lliga, en pensar en Peralada, un rival que va remuntar i va guanyar, i que de seguida doncs parlarem d'aquesta qüestió amb el Carles Valdelló a la suite de Brunza. Però un rival que, com dèiem abans, i fins i tot amb els propis jugadors, dèiem, aquí ha d'haver-hi un punt d'orgull ferit de com va anar no només la primera jornada, sinó les primeres 6 jornades, aquell tram de competició que tant i tant ha condicionat el desenvolupar normal de la Lliga.
I aquí un que té memòria selectiva per moltes coses, i com va anar el 3-2 de la temporada passada, ja per acabar-ho d'afegir al camp dels Xampanyers, on el Sabadell va mereixer molt més, però en aquest cas sí, la qualitat que per llavors explotava l'equip de Chicho en el segon tram del campionat, va fer que s'acabessin imposant aquest equip vinculat, filial, digue-li com vulguis, del Girona Futbol Club. Un equip una mica més tocadet aquest any, però que, com dius, ve també amb aquesta dinàmica renovada, gràcies en bona part a la remuntada ahir davant l'Egea, que li va acabar significant els 3 punts, i sortir, després de moltes setmanes, de la zona de descens. Ara es troba en una zona mitja-baixa, però, com a mínim, ha sortit ja de les places perilloses, això sí, amb el retrovisor a només un puntet dels que ara mateix estarien a la crema.
I si ahir dèiem que Barnils i Guzmán eren baixa a l'Olot, Kevin Sony està sancionat, per tant...
Bona notícia.
Sí, bona notícia, perquè déu-n'hi-do la pólvora que té al davant. Publicitat i després suite de bronze. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis. This is a journey into
sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Suite de bronze.
Tres minuts i tres quarts de tres, l'última jornada de la primera volta no ha acabat encara. A dos quarts de cinc, avui és un pèl estrany, però per allò de ser dia de Reis ahir, de ser dia festiu, doncs han allargat una miqueta més la cosa a l'Aragó. El Cornellà visita Pinilla, amb temperatures sota zero per enfrontar-se a un Teruel que fa setmanes que habita la part baixa de la classificació. A canvi, els de Xavi Calm són a les portes del play-off i, de fet, si avui guanyen, per Avaraix passaran la setmana com a quarts classificats dins la zona noble. Ens aporta l'última hora del Cornellà des de Grada 3 en David Riol. Hola, David.
Bona tarda, Adri. El cert és que el Cornellà va acabar l'any com un coet i espera començar-lo de la mateixa manera. Els homes de Xavi Calm no perden des del 17 de novembre i acumulen 5 victòries en els últims 7 partits, el que suposa la millor dinàmica ara mateix de tot el grup 3. Aquesta tarda, a dos quarts de 5, en una jornada atípica de dilluns, visiten el CUE, el Teruel, un equip en plena crisi de resultats. Serà el partit, a més, que tanqui la primera volta del grup 3 de segona B, ja que és l'únic que juga avui en dilluns. Si el Cornellà és capaç de guanyar, aconseguirà més col·locar-se quart, ja que igualaria punts a un Hèrcules que va perdre ahir contra l'Atlètic Balears i el superaria per diferència de gols. Els de Xavi Calm, com dèiem, s'enfronten a un Teruel, al que ja es van enfrontar en Copa Federació aquesta temporada, fa aproximadament un mes. El conjunt verd va aconseguir passar de ronda a la pròrroga gràcies a un gol de Jaume Pasqual, després que el conjunt aragonès fos capaç d'igualar el 4-1 que havia aconseguit l'equip de Cornellà a l'anada. En definitiva, rival conegut i possibilitat d'entrar en places de privilegi per al Cornellà de Xavi Calm.
Gràcies, David, ja ho direm bé. Avui també ens fixem en el pròxim rival del Sabadell, el Peralada Girona B,
davant del qual el centre d'esports encetarà la segona volta del campionat diumenge 4 de la tarda. Horari així un pèl estrany, ni és pel migdia com alguns esperàvem, ni serà a les 5, serà a les 4. El municipal dels Xampanyers, l'equip gironí, és fora de perill gràcies al triomf contra l'Egea, que comentàvem ara fa un moment amb el Sergi, per 2-1 i remuntant amb gols de Paulino de Joan. Els de Xitxo són 13ens, però això sí, amb una part baixa d'allò més ajustada, amb només un punt de marge respecte al play-out. Ens apropem a terres gironines, bon amic de la casa, com sabeu, excompany de Ràdio Sabadell, ara a la cadena COPE, Carles Valdellou, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri. La victòria amb remuntada inclosa del Paralà d'aquest cap de setmana crec que resumeix a la perfecció com arriba l'equip de Narcís Pèlac al final de la primera volta. A nivell de resultats, no hi ha dubte que és el millor moment de la temporada. 4 jornades consecutives sense perdre, amb 2 victòries i 2 empats, i havent sumat 7 dels últims 9 punts possibles a casa, el que és una clara advertència per l'equip de Toni Salirat, que el pròxim cap de setmana haurà de suar de valent si vol treure alguna cosa positiva de la seva visita als Xampanyers. A nivell de rendiment, la veritat és que no han canviat massa coses, més enllà de l'encert de cara a porteria rival. L'equip del Paralada juga bé a futbol, té molta qualitat, són jugadors molt joves, però fins ara li estava faltant aquest encert de cara a aconseguir gols. Ahir en va aconseguir 2 i això li va permetre sumar 3 punts. El que està sent un autèntic mal de cap per Xitxo Pèlac és el de poder confeccionar la convocatòria cada setmana, perquè les baixes del Girona a primera divisió fan que Eusebio hagi d'estirar directament del filial jugadors, com per exemple aquest cap de setmana va passar al Camp del Llevant. A la convocatòria del Girona n'hi havia 3, a més de Pedro Porro. Això durant la setmana es nota i després en els partits també té les seves conseqüències. Tot i això, insisteixo, el Paralada s'ha sabut refer d'aquesta dificultat i arriba a l'inici de la segona volta on volia, fora del descens i amb marge per poder reaccionar i començar a escalar posicions, per què no, per intentar arribar a final de temporada a la zona noble de la classificació.
Gràcies, Carles. Si ho ha de fer, que sigui a partir de la setmana vinent, si us plau. Per tancar la suite de bronze, repassem ràpidament també la classificació a l'espera d'aquest Teruel Cornellà d'avui. Nou líder i, per tant, campió d'hivern, Villarreal B, l'equip de l'exarlequinat Miguel Álvarez amb 38 punts, Lleida Esportiu segon amb 37, tercer el Balears 34 i una ratxa espectacular a Son Malferit de 9 victòries, cap empat i només una derrota, si recordeu bé, va ser contra el Sabadell, i tanca el playoff de moment l'Hèrcules amb 32, 6 per sobre del centre d'esports i a l'espera de si el Cornellà el passa o no aquesta tarda. A la part baixa, Cué, el Teruel, amb 15, a l'espera també del partit d'avui, aquest partit pendent, 17 punts Castellón, 19 Ontinyent, amb 20 Conquense en descens directe i València Mestalla a la promoció.
Hola, soy Adri Cuevas, jugador del Sabadell, y os recomiendo que escuchéis Hotel Suisse en Radio Sabadell.
13 minuts i mig i tanquem l'Hotel Suisse d'avui, d'aquest 7 de gener del 2019, l'endemà del Dia de Reis. Ara sí, deixem el centre d'esports, continuem parlant per això de futbol, i ho fem del Sabadell Nord, que s'ha reforçat amb l'arribada d'Omar Cani. L'extrem torna a Can Uriac mig any després de marxar al Mollet. L'atacant marroquí feia setmanes que s'entrenava ja sota les ordres de Kiko Díaz, però no va redebutar fins la setmana passada en l'amistós que van jugar els de Can Uriac contra el Cardedeu a casa i amb victòria dels arlequinats per 1-0. Un Omar Cani que l'any passat va ser un dels artífecs de l'ascens, jugant 28 partits i anotant un total de 7 gols. Aquesta setmana ja és plenament a la disposició del tècnic, de Kiko Díaz, que el coneix de sobres i que està convençut que portarà un plus a l'atac dels sabadellencs.
Lo primero que va a aportar es competitividad entre los 5 jugadores que tenemos arriba, ¿no? Y luego individualmente es un jugador muy veloz, un jugador que en el uno contra uno tiene un desborde sensacional. Y luego es de los jugadores que a la hora de encarar en finalización tiene gol, ¿no? Y aparte es un chico que dentro del vestuario hace una piña total, ¿no? Como más sumamos y sumamos un jugador muy provechoso y que nos va a dar muchos resultados si las lesiones las respetan la segunda vuelta.
Per tant, un jugador més pólvora al davant pel Sabadell Nord, amb Juancho, amb Jairo, amb David, amb Dani Muela i companyia. Ara li heu de sumar també a Omar Cani, que ha tornat mig any després de marxar camí de Mollet. L'estrena del 2019 pel Sabadell Nord serà aquesta setmana, serà fora de casa al camp del Banyoles en l'últim compromís de la primera volta a Primera Catalana. Recordem que els de Can Uriac són tercers classificats a les portes d'aquest últim partit de la primera volta i que per allò de canviar de la primera a la segona volta, si ara venien de jugar 2 partits consecutius al municipal de Can Uriac en els 2 darrers del 2018, els 2 primers del 2019 seran fora de casa. Per tant, doble desplaçament del conjunt sabadellenc. Primer, com diem, aquesta setmana Banyoles, la que ve a Vilassar.
I tanquem el bloc dedicat al món del futbol amb futbol femení i amb el centre d'esports, que ha tallat d'arrel la seva mala dinàmica en aquesta preferent femenina. El conjunt dirigit per Àngel Codina i Raül Rodríguez va golejar per 6-1 dissabte a Olímpia el cué de la categoria, el Cerdanyola, en aquest duel ballesà, i va posar punt i final a la ratxa de 5 derrotes consecutives que sumaven. En qüestió de 13 minuts, no arriba un quart d'hora, del minut 58 al 71, les arlequinades van sentenciar el partit amb 5 dianes, es veïn així els dubtes de finals del 2018, tots els fantasmes van fora i agafen aire respecte a la zona perillosa de la classificació. Cudi, el tècnic del Sabadell femení, destaca sobretot el fet d'haver marcat tants gols pensant fins i tot ja no només en recuperar la confiança i l'autoestima, que també, sinó a finals de temporada per si de cas toca mirar la baraix.
Ens posem al dia perquè tenim un partit menys, per tant ja la taula ja és, els números que reflecteixen la taula ja és número real. El fet d'haver marcat també tants gols ens fa que la diferència de gols ens sigui positiva ara, perquè arrossegar una diferència de gols negativa durant tot l'any, doncs al final de temporada pot portar sustos, i ara doncs, bueno, en aquest sentit estem tranquils també.
Satisfacció i tranquil·litat, per tant, al Sabadell femení després d'aquesta victòria 6-1 contra el Cerdanyola, que permet al conjunt arlequinat no recuperar llocs, no escalar posicions de la taula, però sí apropar-se als equips que té just per sobre a la classificació. Gisela Fernández i Sara Parra van fer doblet, però la veritat és que el protagonisme principal se'l van dur Georgina Vila, autora també de 2 gols més i sobretot principal perill del Sabadell femení en atac.
Tothom la coneix i ja sap de què és capaç, ja sabem de què és capaç jo, però quan, el bo que tenim que aquest equip, quan totes estan bé, és un equip que té molts recursos i té moltes alternatives. El problema és quan les jugadores no estan bé, però sí, estem totes les 11 bé. Sí, és veritat que Jorge és la més visible, ha marcat 2 gols, és una jugadora espectacular, però hi ha hagut moltes jugadores que han tingut un nivell irregular durant aquesta primera volta i avui han estat espectaculars totes.
Per tant, Gisela, Sara i també Georgina, doblet per estrenar l'any, 6-1, golejada, recuperen una miqueta de terreny perdut i un cop posat al dia també a la Lliga, el Sabadell femení segueix sent 11è amb 3 punts de marge respecte als seus perseguidors més immediats. Un d'ells, el Pubilla Casa, serà el pròxim rival de les arlequinades. 9 minuts i les 3, una aturada en el camí, el Toni González ens ven 4 coses molt ràpid i a la tornada tenim, per exemple, a l'Iker Pajares, a l'Índia, a Bombay, a les portes d'un partit, el de demà, la veritat, ben curiós. Ara us expliquem el per què.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell. Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Final de programa.
programa obrim el bloc poliesportiu. De seguida hem de marxar, ni que sigui radiofònicament, cap a Alemanya, però primer posem la vista en el mapa mundi a l'Índia, a Bombay, perquè Iker Pajares debuta allà a la seva primera competició del 2019, després d'acabar l'any amb una molt bona nota imposant-se al Florida Open a Miami. El jugador d'esquash sabadellenc espera aprofitar aquest pic de forma. No ha parat d'entrenar durant el Nadal, només el dia 25 de desembre va deixar de fer-ho. El CC International de Mumbai, un torneig dotat amb $70,000, per tant un dels grans del circuit internacional, i on participen, per fer-nos una mica la idea del que és, 7 jugadors que es troben entre els 20 millors del rànquing mundial i 2 dels 5 primers del top 5, dos d'ells participant a Bombay en aquesta cita amb la qual Pajares estrena el 2019. El sabadellenc actualment és el número 67 d'aquest rànquing i aspira aquesta temporada a accedir al top 50, situar-se ja entre els primers i continuar amb l'escalada de les últimes temporades a la classificació. Dèiem, abans d'anar a publicitat, que el partit de l'estrena seria molt, molt, molt especial perquè, capricis del destí, el seu debut a l'Índia tindrà lloc contra el seu company d'entrenaments, Edmond López.
Desgraciadament m'ha tocat en primera ronda el meu company d'equip, Edmond López, en primera ronda. I dic mala sort perquè és el meu company amb el que viatjo, amb el que comparteixo habitació, amb el que entreno cada dia, però bueno, sabem que a vegades això ens pot passar i no és la primera vegada ni tampoc serà l'última.
Però sí que serà ben curiosa perquè la preparació del torneig de Bombay ha estat aquí a Barcelona, ha estat durant unes quantes setmanes quan va tornar de Florida, de Miami. Iker Pajares va jugar un parell de compromisos internacionals de lligues a Suècia, a Holanda, però després va estar-se un parell de setmanes ben bones, gairebé tres, entrenant aquí, a Catalunya, i ho va fer colze amb colze amb Edmond López. Clar, això el que fa és que els dos competidors que es veuen cara a cara preparant aquest torneig estaven entrenant-se sabent que o un o l'altre passaria i l'altre es quedaria a mig camí. Per tant, ha estat ben curiós i així ho admet el propi Iker Pajares, la preparació d'aquest torneig a Bombay.
He jugat amb l'Edmond milers de vegades, des de ben petits, des dels 8 anys que vam començar. Ara portem 2 setmanes molt fortes, molt intenses, treballant junts cada dia, matí i tarda. I ara farà uns dies quan vam veure el quadre i vam veure que ens havien creuat a primera ronda. La cosa es va posar més tensa, no? I les miradetes, els entrenaments, l'actitud a l'hora d'entrenar va canviar una miqueta.
Se li escapava el riure i tot a l'Iker Pajares a l'hora d'explicar com han estat aquests entrenaments. Passada la primera ronda d'un campionat d'aquesta categoria, recordem, $70,000, suposa molts punts al rànquing, amb la qual cosa, passi qui passi, serà una bona notícia per l'esquash de casa nostra. El duel de primera ronda a Bombay entre l'Iker Pajares i l'Edmond López arrencarà demà a 11:45 del matí, hora d'aquí de Sabadell. Un rànquing, per cert, que aquest 2019 ha canviat una miqueta de format, puntua de manera diferent, i Pajares espera que li serveixi per fer l'assalt definitiu al top 50. Per exemple, com dèiem abans, l'última actualització, el del Malibu Esportiu, és el número 67.
Sí que m'agradaria entrar, no a finals de temporada, sinó a finals d'any, entrar ja en el top 50 mundial, perquè amb aquest nou sistema és un canvi molt gran estar dintre el top 50, ja que et dona plaça ja assegurada a tots els supersèries, a tots els campionats grans. Llavors és una miqueta com entrar, entre cometes, a la zona de confort, no? De seguretat, de que entrant al top 50 ja tens plaça assegurada en tots aquests campionats.
Per tant, un cop entres aquest top 50, d'entrada més calés, però sobretot bitllet directe pels millors campionats i més fàcil mantenir-te entre els primers. Tot passa per començar el 2019 per la cita que arrenca demà a Bombay. I un altre que té cita internacional és l'Aleix Gómez, que arriba enratxat a la setmana de l'estrena del Mundial d'Alemanya i de Dinamarca. Parlem d'handbol. En l'últim partit previ, abans de viatjar cap a terres germàniques, els hispanos es van imposar per 40-29 a Bielorússia, amb el jugador sabadellenc com a màxim anotador del partit, amb 6 dianes, empatat, això sí, amb el seu company i competència directa a l'extrem dret, Ferran Soler. L'equip de Jordi Rivera s'ha endut el torneig internacional de Palència, guanyant els 3 partits contra l'Aràbia Saudí, Polònia i Bielorússia, a més amb uns números elogiables en atac, amb prop de 40 gols de mitjana per partit. L'estrena al Mundial serà divendres, dia 11 de gener, a Munic i contra Bahrein. Recordem, com dèiem divendres, l'escoltàvem aquí a Ràdio Sabadell, que serà l'estrena en una cita mundialística de l'extrem dretà del Futbol Club Barcelona, sorgit en el seu dia de l'OAR Gràcia Sabadell. Tot això pel que fa al programa d'avui, aquest dilluns 7 de gener del 2019. De cara a demà estarem ben pendents de les proves mèdiques a les quals se sotmetrà Aleix Coc. També valorarem com afectarà la seva baixa a la plantilla arlequinada, incloent-hi testimonis des de dins del vestidor. I un informe del Pau Vituri sobre els primers moviments de mercat de fitxatges en aquesta finestra hivernal. Tindrem futbol sala amb les prèvies de la Copa Catalunya. Bàsquet torna a l'activitat, per exemple, per la gent del Global. I també farem bullir una mica l'olla a 10 dies vista d'una nova edició de la Llanera Trail.
Hotel Suís.
Des del control de sous envia una abraçada enorme a tota l'audiència, el Toni González, el nostre tècnic de so, amb les claus a la mà. Per tant, quan vulgui pot tancar les portes de l'Hotel Suís per avui. Demà tornem, com sempre, a les dues, amb tot l'esport de la ciutat. No desconnecteu per això de Ràdio Sabadell, 94.6, a Facebook, a Twitter, a Instagram, @RadioSabadell, o si no, radiosabadell.fm. Si esteu dinant, que vagi de gust. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.